Benvinguts a l'informatiu cultural de Ràdio 90. Una setmana més, l'actualitat cultural de la nostra comarca pren el protagonisme a través de l'informatiu cultural de Ràdio 90, que comença ara mateix. Dins el pregó d'alternatives, la Rosa Sans, la Sabina Renau i la Paula Fonollà ens parlaran de diferents propostes i projectes d'accions locals. En Miquel Pascal ens portarà el resum d'aquesta edició de la Roda Musical. A la columna de la blogosfera, en David Ràfols avui ens parlarà sobre els canals de televisió i després ens acostarem a l'agenda llatinoamericana amb les efemèrides per als propers dies. Som-hi!
Pregó d'Alternatives, un espai amb propostes per l'acció local.
Benvinguts al Pregó d'Alternatives, aquest espai que dins l'informatiu cultural de Ràdio 90 us proposa per difondre iniciatives actives, diferents moviments i projectes solidaris alternatius d'acció i transformació social. Aquests són els titulars que us presentem avui. Primera fira de projectes autogestionats pel dissabte 14 d'abril al Parc de les Mores. Mercat solidari al Mas Monell de Mieres pel diumenge 22 d'abril. Congrés per l'autoconstrucció a l'Ateneu Rural Mas Franc de Sant Feliu de Pallerols del 28 d'abril al 1 de maig. Associació d'Idees presenta el projecte Ishtar, iniciativa sensible a l'hàbil treball artístic i revolucionari.
Dissabte 14 d'abril se celebra la primera fira de projectes autogestionats per una economia local al Parc de les Mores, també conegut com a Parc Espunya. Hi haurà els següents espais. Durant tot el dia, fira d'intercanvi directe. Mercat de productes en presentació de la moneda local. Zona de difusió de projectes autogestionats i col·lectius. Taula de canvi i d'informació de la fira. De 12 a 1 hi haurà la xerrada sobre l'ecoxarxa i la moneda social. De 1 a 2 cerca projectes per les taules de projectes. I a les 2 arrossada popular. I a la tarda taller de bioconstrucció organitzat per l'Ateneu Rural de Masfranc. Si esteu interessats en posar una parada o en participar d'alguna manera, podeu passar els dijous de 6 a 8 per Cal Ganiveter, al carrer dels Sastres 32, o bé escriure al correu garrotxa@cooperativaintegral.cat.
Bé, i ara és el moment, en aquest pregó d'alternatives, de donar veu a un projecte que s'ha presentat a Olot, que és el projecte Ishtar, de l'Associació d'Idees. I hem volgut convidar aquí, en els micròfons de Ràdio 90, una de les ànimes d'aquest projecte perquè ens expliqui què és el projecte Ishtar. Benvinguda, Esther.
Hola, bones. Doncs el projecte Ishtar neix de voler compartir un espai perquè sigui un espai de convivència creativa. Llavors, el que fa és instal·lar-se a Ronda Fluvià número 20... Oh, m'he equivocat. Número 6, edifici B, segon pis, primera porta. Aquest ha estat un... Bueno, a partir d'aquí, amb un sistema de socis que paguem tots 10 euros al mes, es vol arribar a tenir una programació continuada durant tot l'any i els que facin falta. A part de poder utilitzar l'espai, compartir-lo, utilitzar-lo a un nivell més privat de creació personal per a grups d'artistes, per a gent que necessita fer reunions, per a projectes, etc, etc, etc.
Molt bé, o sigui, és un espai multidisciplinar on tothom que vulgui crear està convidat a fer-se soci, a venir a conèixer-ho, a conèixer l'espai, a conèixer la proposta. I què més? Quines propostes hi haurà? Perquè ja teniu un calendari.
Tenim un calendari que es presentarà el dia 23 d'abril en una parada que tindrem a Sant Jordi per informar a les persones del projecte. I dir també que aquí, en aquest espai, a la seu de l'associació, neix per després també poder sortir, poder portar des de performances urbanes, a col·laborar amb institucions, a col·laborar amb associacions, a poder crear una xarxa que vagi creixent i es creïn rutes alternatives per artistes, músics, persones que fan tallers amb ganes d'abarcar Catalunya i que també pugui esdevenir un projecte internacional tinguent ambaixadors a diferents llocs per al projecte.
D'acord. O sigui, i aquí està cridada la gent. Quin és intergeneracional, això, i a més és intercultural, és una proposta multidisciplinària, ja ho hem dit, que abarca tots els fronts. I on t'arriba?
Arriba a totes les edats. També hi ha l'objectiu així com de donar la mà a la gent gran que té ganes d'acostar-se una mica al món aquest que ha canviat tant des de que ells se'l coneixien, i també acostar-se als nens per també ensenyar-los altres maneres de compartir i d'aprendre. D'aquí de voler crear intensius i events en formats més contemporanis, més per tothom, més lúdics i més divertits. I també això, que si hi ha professionals que diuen jo me'n vull anar de viatge a Buenos Aires, doncs tindrem, ja tenim l'ambaixadora a Buenos Aires, que la trucarem i li direm ai, mira, hi ha una persona que ve cap aquí, necessita tenir contacte amb aquest tipus de coses, d'aquest tipus de disciplina. Pues bueno, és una manera de facilitar a les persones que estiguem vivim tots com més fàcilment en les nostres inquietuds.
Exacte, és una manera de viure en xarxa, no? De compartir aquest esperit creatiu que està dins de cada un de nosaltres, no? Doncs d'acord, Esther, a la gent que es vulgui posar en contacte al projecte Easter, què ha de fer?
Afegeixo-t una cosa molt petita, que és que tots els socis poden acabar generant els seus events i els seus propis projectes. Per això es converteix en un espai de convivència creatiu i d'iniciatives tant artístiques com revolucionàries. I podeu posar-vos en contacte a projecteistar@gmail.com o telefonar al 647-936-283.
I parlareu amb l'Esther.
Donar les gràcies per deixar-nos venir fins aquí.
Ja ho sabeu, estan els micròfons oberts a aquestes iniciatives i projectes alternatius i de transformació social. Moltes gràcies.
I fins aquí el pregó d'alternatives d'aquesta setmana. Fins dissabte que ve.
S'ha acabat i només ens queda el record dels concerts que han anat passant. Ara escoltem de fons el que va cloure l'edició d'enguany, el d'Anton Torné, i la seva particular dedicatòria al món dels Beatles. En aquest cas, la protagonista era en Harrison, deixant una mica de lloc a Lennon, això sí. Els dos Beatles li van servir per fer un viatge en la història del mític grup de Liverpool. A més del concert, va tenir un gran mèrit, ja que un constipat el va castigar durant tota la setmana i va arribar amb una veu una mica tapada. És d'agrair les ganes que va demostrar. Don't you know that you can catch me out? Ara toca fer un repàs al que ha estat la roda d'enguany i començarem ben bé pel principi. Ens situem el 2 de febrer, Rumba. Els encarregats de posar la primera pedra de la roda van ser la Trup. Mascarina palibera, con tu olor, si me hace falta imaginar. Que perdió en tu labio, tiene el sabor de las noches en tu brazo. Lo creas o no, yo me estoy volviendo loco. Yo quito mi olor, mi cariño, por favor, tú date cuenta. Com cada any, la roda presenta un grup dels que s'anomenen clònics. Aquest any, el grup de referència van ser The Doors. El grup s'anomena The Other Doors. Another little fiancé, you know that I have realized, if I was to say to you, yeah, we get and get my try, Un portent de la natura vingut de les illes, amb un trio desbordant i frenètic, Vial Ballester i la seva reinterpretació del jazz manouche. Hermano Loco, rumba de gran qualitat amb un toc d'humor i de saber fer. Bum, 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 bum. Del Mini, Tona Cafarot, una promesa de la música gironina folk en estat pur. Cançó d'autor i jazz, una mescla sorprenent de la mà de Rocío Romero i del quartet de Lluís González. Forma, que firmes papeles, que el tiempo los borra y olvida, como olvida el amo al perro en la carretera de la indiferencia. No quieres ser la argolla que me aprieta, el viento que me deshoja. Déjame ser, ser la espuma de tus días y el delirio de una brisa libre. Professionalitat, Blue Heart, un dels grans del blues del tot el país, es van presentar els seus temes. Come on. gran bateria alemany ens va visitar amb el seu quartet, que viatja entre diferents èpoques del jazz. Joe Kraus. Funk, ballable, jazz i, sobretot, bon rotllo. Un grup positiu amb temes que ens recorden el funk de tota la vida. Icy Chaos.
Una tarda d'agost que no havia menjat ni un moc. Ha prenat com una ceba. Va pensar que aquesta és la meva. Dos ales a l'esquena. Dos modes a cada.
Doncs bé, ja ho heu vist el que ha estat la roda aquest any. Dos mesos de música condensats en 10 minuts. Esperem que l'any que ve continuï la música i que en gaudim tots plegats. Qui us ha acompanyat durant aquests mesos, Miquel Pascal. Fins una altra.
La revolució de la Bairro.
La columna de la blogosfera.
Avui, en David Ràfols ens parlarà sobre els canals de televisió i la seva evolució.
A l'any 1948 van començar a Espanya les primeres emissions de televisió. Eren de Radiotelevisión Española i estaven justificats amb finalitat cultural. Va ser un fet més anecdòtic que res, doncs en aquell moment pràcticament ningú disposava d'un receptor de senyal de televisió, aquell que feia la ràdio en colors, aquell que, anys més tard, el grup de Buggles li dedicava un tema amb el vídeo Kill the Radio Star. Evidentment, qualsevol empresa d'aquest tipus en els anys 40 o 50 a Espanya tan sols estava a l'abast d'un ens públic, i efectivament va ser el propi general Franco que va autoritzar aquest fet. A l'any 1956, Televisió Espanyola va iniciar les emissions des del VHF, una freqüència més abastable, doncs era una mica més superior a la de la ràdio d'ona mitjana i permetia adaptar més bé els aparells receptors. De mica en mica el poble va anar responent i va anar adquirint aquell aparell dels somnis, aquell que feia les enveges dels veïns, familiars i coneguts, poder veure en imatges els informatius i magazins de la tarda, fins llavors territori de la ràdio. El 1965 es va estrenar el segon canal de televisió espanyola. Aquest emetia en UHF, una freqüència encara més alta per a diferenciar-se de la que utilitzava el primer canal. Gràcies als dos canals de televisió, els espanyols, amb una certa classe social que els permetia disposar d'un aparell receptor, van poder veure, entre altres coses, l'arribada de l'home a la Lluna. El 1973 es van iniciar les emissions en color, més concretament en el sistema PAL. Les audiències que podien tenir els programes eren espectaculars i a l'ara famós Share, aquell que indica quin percentatge d'espectadors sintonitza un canal o un altre, es disparava cap al 80, 90 o fins i tot el 95% en depèn de quin moment. Els programes més destacats d'aquesta primera etapa eren Buenos Días, 300 millones, Usted qué sabe hacer, Informe semanal, Sesión de tarde i tot un reguitzell de sèries per als menuts, els primers en quedar hipnotitzats per la llum que sortia d'aquella caixa màgica. ja entrats als anys 80, hi va haver l'adaptació de les televisions al color. Perquè no soni extraterrestre, els béns més preuats en les famílies d'aquell moment eren, per ordre d'importància, un habitatge, un cotxe i una televisió en colors. El 1983, després de la transició, va aparèixer el primer canal autonòmic de televisió, Televisió de Catalunya. També emetia en el UHF i va fer que gairebé tothom hagués d'adaptar les antenes per poder-ho rebre. El batejat com a TV3 va ser el tercer en discòrdia en la parella unànime de televisió espanyola. A partir de llavors, almenys la part catalana disposava de la possibilitat d'elegir una altra opció a l'hora de triar un canal, l'espanyola o la catalana. Evidentment, no van tardar la resta de regions espanyoles a disposar també del seu propi canal de televisió autonòmica. Però fins ara tot el que parlem és de televisió pública, aquell que el govern justificava amb finalitat cultural. Però com que l'evolució de finals del segle XX i principis del XXI ha estat sempre fer un negoci de tot plegat, el 1990 va aparèixer la televisió privada, amb Telecinco, Antena 3 Televisió i Canal Plus. A partir del 1994, la televisió per satèl·lit va donar encara més possibilitat de varietat i, diem-ho ja, negoci de la televisió. Però, paradoxalment, malgrat la presència de televisió terrestre i satèl·lit, aquella possibilitat de ventall d'opcions no va aparèixer. Doncs el que va resultar és que tots els canals que van arribar a proliferar tan sols emetien el mateix que els originals. I és que no oblidem que el més important per una televisió és l'audiència. Sense audiència no hi ha anuncis, i sense anuncis no hi ha ingressos, i sense ingressos una televisió no pot sobreviure, sobretot si és privada. Per tant, el tot val per l'audiència es va imposar, i amb la famosa nit del descobriment dels cossos de les tres nenes del Càcer, els reality shows es van imposar. A partir de llavors, shows macabres, sexe, violència, insults i acarnissaments, xafarderies, desacreditacions, una tendència que puja i que no sembla que tingui límit. El que ens diu la història és que el que té més audiència és el futbol. I després, casos puntuals de programes com Operación Triunfo, Gran Hermano... Algunes sèries han donat regularment cert share als canals, tals com Farmacia de Guàrdia d'Antena 3, Perdidos de Televisió Espanyola, però la veritat és que l'audiència estava molt disgregada. Però si no tenien prous canals, l'apagada analògica del 2010 i l'aparició de la televisió digital terrestre va afegir encara més llenya al foc. Vinga, més canals! I quina és la situació actual? Doncs molts, moltíssims canals, amb possibilitat de moltíssima varietat, però que tots ofereixen el mateix. Però si tots ens ofereixen el mateix, o bé si els programes més macabres o barroers són els més repetits en diversos canals, és perquè els espectadors s'ho miren. Les audiències estan allà per justificar-ho. Per tant, els espectadors, que tant ens queixem de la poca qualitat de la televisió, tenim el que ens mereixem. Si els documentals d'animals interessessin de veritat i estigués justificat, tots els canals n'oferirien. La paraula entreteniment té una transmissió cultural buida, o sigui que aquell ideal de la televisió com a eina per transmetre cultura ja ha passat a la història. Per no dir el contrast de cultures que es pot observar entre la catalana i l'espanyola, o fins i tot amb canals estrangers. Doncs en podem estar segurs que pocs catalans segueixen l'humor d'una gala dels Morancos, per posar un exemple. Tal és la poca imaginació de les televisions a l'hora de crear les graelles de programació que les noves generacions ja no aposten per l'aparell màgic d'entreteniment. Prefereixen, i amb raó, una eina interactiva o motivadora que els permeti passar el temps amb coses que realment els agradin, videoconsoles o ordinadors amb connexió a internet. No, si amb aquest programa no és d'estranyar que amb la crisi que es viu els canals de televisió privada s'hagin començat a fusionar per sobreviure. O fins i tot n'hi hagi alguns que hagin hagut de tancar la paradeta i aturar les emissions. I és que els temps canvien, i nosaltres formem part dels temps escrivint la història domèstica.
La columna de la blogosfera.
Les efemèrides de la setmana des d'una altra perspectiva. Els records necessaris per anar creant l'altra mundialitat a Ràdio 90.
Doncs com cada setmana, al final de l'informatiu, ens acostem a la secció de les efemèrides de l'agenda llatinoamericana. En el cas d'aquesta setmana, com podem veure, en la mateixa veu que us ha acompanyat al llarg de tot l'informatiu, però bé, el llegir no ens farà perdre l'escriure i no passarem per alt a aquesta secció de l'agenda, que comencem amb una efemèride per aquest mateix dissabte sant, que és el, coincideix el 7 d'abril amb el Dia Mundial de la Salut. La salut és una d'aquelles coses que quan la tens potser no la valores prou, però que la trobes moltíssima falta quan no la tens. Per tant, us convidem que en aquests dies de festa també feu aquesta reflexió sobre una cosa tan important en la vida de tots com és la salut. Aquest diumenge de Pasqua, dia 8, es commemoren també altres efemèrides. Una és la festa Vesak del naixement de Buda, que va tenir lloc el 566 abans de Crist, una festa pels budistes. I per altra banda, el 8 d'abril és també el Dia Mundial del Poble Gitano, que es va establir pel primer Congrés Mundial Gitano celebrat a Londres aquest mateix dia, però de 1971. Anem a la següent efemèride. El proper dilluns, dia 9, és dilluns de Pasqua, no hi tenim cap efemèride de l'agenda llatinoamericana, però bé, és el dia de que els padrins donin la mona als seus fillols, per tant, aquesta és la que destaquem des d'aquí. També una efemèride festiva, ja que tenim festa, però també és per això, per menjar-nos un bon pastís i unes bones figures, ous de xocolata, que sempre es posen molt bé. El dia 10 d'abril de 1919 va morir en emboscada Emiliano Zapata, general dels camperols revolucionaris mexicans. Per l'11 d'abril, que cau en dimecres, tenim dues efemèrides que van tenir lloc el mateix any, el 2002, fa justament 10 anys, del cop d'estat contra el president Hugo Chávez a Venezuela, que durarà 4 dies fins a la seva reposició. Van haver-hi 3 presidents en 42 hores. I també fa 10 anys, un 11 d'abril exactament, va entrar en funcionament l'Acord Penal Internacional, malgrat l'oposició dels Estats Units. I acabem les efemèrides d'aquesta setmana amb una d'aquestes de les llunes que ens agrada tant destacar. Aquest divendres, dia 13, tindrem lluna minvant a les 12:50 a Capricorn. Doncs amb aquesta efemèride acabem i anem arribant cap al final de l'informatiu. Fins aquí el nostre informatiu per avui. Esperem haver-vos estat útils i que ens feu confiança retrobant-nos la propera setmana. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins llavors, adeu-siau. Els dissabtes i diumenges a les 2 del migdia, escolta l'informatiu cultural de Ràdio 90.